Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Nou contenciós del Ministeri de l'Interior per evitar que l'antiga caserna de la Guàrdia Civil sigui de la ciutat. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El Ministeri ha recorregut l'anul·lació del conveni signat el 2006 entre l'aleshores alcalde Manuel Bustos i el ministre Alfredo Pérez Rubalcaba. Des del govern municipal, però, asseguren que aquest recurs no afectarà les seves decisions per recuperar la titularitat dels terrenys, un fet que no veuen tan clar des de l'oposició, que creuen que cal iniciar converses amb el Ministeri de forma immediata.
La nau adjacent a l'ESDI es rehabilitarà per crear un centre de disseny intel·ligent.
Part de les obres, que començaran el mes de gener, estan finançades pel fons FEDER i permetran crear un espai de contacte entre empreses, universitat i ciutadans. Ho ha apuntat Georgina Bombardó, directora adjunta de la Fundació per l'ESDI, La Fundit.
Aquest nou centre Smart serà al costat just d'on està l'ESDI, que és s'ha de rehabilitar 100% de dalt a baix. I allà estarà estructurat, com dèiem, amb aquesta planta zero, que hi haurà els diferents espais, els diferents laboratoris per poder experimentar, i on la vocació és també que es puguin crear noves empreses des d'aquí.
Les obres formen part del projecte estratègic per potenciar el disseny i la innovació en sistemes industrials, impulsat de forma conjunta entre Sabadell, Barberà i Sant Quirze.
En esports, Roman Carrillo ha renovat per una temporada més al Sabadell.
El porter encara no ha fet la signatura del contracte de forma oficial, però ja existeix un acord verbal amb el club per seguir vestint d'arlequinat. En aquesta ocasió, a diferència de l'any passat, fitxa pel primer equip. Cal recordar que la campanya anterior la va començar el Sabadell B.
Són algunes de les notícies que abordarem en la pròxima mitja hora, amb l'ajuda del Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, és moment d'obrir pàgina de serveis. Ara mateix tenim 28 graus a Sabadell, temperatures que continuen pujant dia rere dia. He de seguir aquesta tendència? Li preguntem al Roc Mateu. Bona tarda.
Bona tarda, en jornada avui tranquil·la, amb aquest ambient assolellat que s'està imposant arreu del territori. Només tenim alguns núvols d'evolució, nuvolades una miqueta més importants cap a zones del Pirineu, que durant la tarda podran descarregar alguns ruixats, tot i que seran més probables que afectin al vessant nord de la serralada. Més concretament, doncs, parlarem de la comarca de la Vall d'Aran, de l'extrem nord del Pallars Sobirà, també del sector nord de la Cerdanya. En conjunt, però, seran ruixats poc destacables. I l'altra notícia del dia, aquest ambient calorós, ambient xafogós al litoral, i és que les temperatures estan sent més altes que ahir, especialment cap a Ponent, valors que estan sent quasi 4 o puntualment 5 graus més altes que ahir. Per tant, parlarem de valors que podran pujar fins als 36 o 37 graus de màxima. A la resta del país es mantindran entre els 29 i els 33 graus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58 a Montcada i a Sant Quirze per anar cap a Barcelona, mentre que a la B30 hi ha problemes a Barberà per enllaçar amb aquesta autopista del Vallès en els dos sentits. A la P7 també trobem aturades a Sant Cugat en sentit nord. I si mirem a Barcelona, només trobem problemes a aquesta hora a la Ronda de Dalt, on trobem trànsit dens entre Diagonal i Nou Barris en els dos sentits. Passen pràcticament 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. El Ministeri de l'Interior ha recorregut l'anul·lació del conveni sobre la caserna de la Guàrdia Civil signat l'any 2006 entre l'exalcalde Manuel Bustos i l'aleshores ministre Alfredo Pérez Rubalcaba. Malgrat el contenciós presentat pel departament liderat per Fernando Grande Marlaska, el govern municipal ha aclarit en un comunicat que això no afecta cap de les decisions preses per l'Ajuntament de Sabadell per recuperar la titularitat dels terrenys.
L'equip de govern va portar al ple municipal del febrer passat la resolució de la Comissió Jurídico-Assessora de la Generalitat, que declarava nul el conveni rubricat el 2006, un acord a través del qual Sabadell recuperava el solar a canvi de pagar 3 milions d'euros i cedir una parcel·la de 5.000 metres quadrats a Sant Pau de Riusec. De fet, l'executiu havia iniciat els tràmits per tornar l'espai a la propietat municipal i s'havia pactat fer un procés participatiu per definir-ne els usos. Entre les actuacions previstes hi havia, per exemple, la rehabilitació de la trentena de pisos que encara es conserva per per posar-los al mercat de lloguer a un preu social. Ara, però, el Ministeri de l'Interior ha presentat un recurs al jutjat contenciós administratiu número 16 de Barcelona i ha demanat a l'Ajuntament que s'haurà de personar en el procediment.
Tot i que l'executiu local ha reiterat que el recurs d'Interior no modifica els seus plans per la caserna, l'oposició no ho veu tan clar.
El primer secretari del PSC a Sabadell i diputat al Parlament, Pol Gibert, ha instat el govern municipal a seure's a parlar amb el Ministeri per resoldre el litigi a través del diàleg. I és que per als socialistes el nou contenciós torna el procés a la casella de sortida.
El que no pot fer l'Ajuntament és decidir que allò és seu perquè ho diuen ells, no? Quan hi ha un contenciós administratiu que pot demostrar el contrari, que pot costar inclús recursos a la ciutat i pot costar diners. Per tant, el que s'ha de fer és arribar a un acord amb el Ministeri d'Interior, veure quina millor manera es pot fer perquè l'equipament sigui disfrutat per la ciutat, i a partir d'aquí doncs, sí que treballar en projectes de futur. Però mentrestant, fer volar coloms doncs, és frustrant per la ciutat i a més és mentir directament a la ciutadania.
Des de Ciutadans, el regidor Adrián Hernández reclama a l'equip de govern que obri converses amb el Ministeri per recuperar l'equipament.
El que deia la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat ens portava al mateix lloc on estàvem. Vull dir, la caserna és nostra, però el que està en la polèmica és l'afectació de la caserna, l'ús de la caserna, que encara no el tenim. I ja deia, hem d'esperar, perquè si el Ministeri de l'Interior fa un recurs al contenciós administratiu, estarem al mateix punt que estem ara, amb la qual ja ho dèiem, aquells focs d'artifici i aquell anunci de que havien recuperat la caserna era mentir descaradament a la ciutadania.
Hernández ha recordat que el més greu és que la caserna no es pugui transformar en equipaments que són necessaris per a la ciutat.
Ràdio Sabadell. Notícies.
El conseller d'Interior, Miquel Buch, assisteix a la Junta Local de Seguretat celebrada aquesta tarda a l'Ajuntament de Sabadell. El conseller s'ha reunit amb representants del govern local, de la Policia Municipal, dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil. La reunió ha servit per coordinar-se i analitzar els principals reptes de la ciutat.
Després de signar el llibre d'honor de la ciutat, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha exposat algunes dades en matèria de seguretat per afirmar que la majoria de fets delictius han baixat en el darrer any, una tendència que considera general a tot el país gràcies a la coordinació entre el cos dels Mossos d'Esquadra i les diverses policies locals.
La tendència és bona. Val? Això no vol dir que ens haguem de sentir cofois i que haguem d'abandonar, sinó que realment el que vol dir doncs, és que s'està confirmant una tendència de treball conjunt, sobretot de molta coordinació, molta col·laboració entre la policia local de Sabadell i els Mossos d'Esquadra, que és una tonalitat que m'estic trobant arreu de Catalunya. Vull dir, la sensació de que les policies locals i que els Mossos d'Esquadra estem treballant conjuntament en la seguretat dels catalans i catalanes, i això jo crec que és satisfactori.
L'alcalde de Sabadell, Matías Serracant, ha enumerat els tres reptes principals que s'han citat a la reunió. Dos d'ells són els successos més importants que han esdevingut a la ciutat: l'electrocució d'un home al carrer Príncep de Viana i l'incendi al generador del Taulí. El tercer, la crema de contenidors.
Els més destacats és aquest seguiment de la crema de contenidors, que té alts i baixos però que ens continua preocupant, i aquests dos esdeveniments concrets de els que hem fet referència abans, que és la persona que va morir electrocutada a Príncep de Viana i l'incendi del transformador del Taulí, a part de fer un seguiment de les dades habituals que hi ha en aquest en aquestes juntes locals de seguretat.
Finalment, tant el conseller com l'alcalde han anunciat que demà hi haurà una reunió tècnica entre diferents cossos de seguretat per abordar l'operatiu de la nit de Sant Joan.
Us avançàvem en titulars. L'ESDI crearà un centre per fomentar el disseny intel·ligent a Sabadell. L'equipament estarà enfocat sobretot als usos industrials i se situarà a la nau adjacent de les instal·lacions de la Gran Via, un cop rehabilitades, això sí. Les obres, que començaran al gener del 2019, estaran cofinançades pels fons FEDER i formen part d'un projecte molt més ampli en el qual participen els ajuntaments de Sabadell, Barberà, Sant Quirze i Castellà.
Rehabilitar part d'aquesta nau protegida suposarà una inversió de prop de 2 milions d'euros. Un cop enllestida, aquesta primera fase es destinaran 2.500 metres quadrats dels 9.000 a crear punts de trobada entre empreses, universitat i ciutadans. Ho ha apuntat el director general de la Fundació per l'ESDI, La Fundit, Antoni Garrell.
El que recollirà són el concepte de self-lab, els conceptes de fab-lab i el concepte d'instal·lacions compartides, infraestructures per posar-les al servei dels emprenedors i al servei de les indústries, amb una finalitat clau: crear allà una llotja, amb el sentit de llotja, que vol dir d'intercanvi de coneixement entre l'emprenedoria, els centres de recerca, les universitats i les indústries.
La creació del nou centre de l'ESDI forma part d'un projecte estratègic per potenciar el disseny i la innovació en sistemes industrials. El projecte global compta amb 1,5 milions d'euros aportats pels fons FEDER i la mateixa xifra aportada per les diferents institucions locals i agents de la ciutat. L'alcalde de Sabadell, Matías Sarracán, assegura que connectar totes les iniciatives és la clau del projecte.
Però el que és més important és que aquests diners es complementen entre ells i es generen sinergies. Sense aquestes sinergies, tant a nivell supramunicipal com a nivell d'interacció entre universitat, empresa, ajuntaments, aquesta generació d'aquesta dinàmica creativa, positiva pel territori industrial en el que ens situem, potser aquests diners no servirien de gaire.
La iniciativa preveu diferents accions per fomentar el disseny, per exemple, oferir formació específica, la creació d'un observatori d'intel·ligència competitiva per facilitar que les empreses coneguin els avenços en aquesta matèria, o l'impuls d'un laboratori per determinar les necessitats de la gent gran i buscar investigadors i empreses que puguin crear projectes per satisfer-les.
No deixem de banda l'àmbit industrial, crear una línia d'autobús segons les necessitats dels treballadors del polígon de Can Roqueta. Aquest és l'objectiu de la prova pilot que arrencarà aquest mes de setembre a la ciutat i als municipis de Polinyà, Palau-Solità i Plegamans i Santa Perpètua de Mogoda. Serà a través de la plataforma BusApp, que recull els horaris i la procedència dels empleats i posa a la seva disposició un autobús amb les freqüències i rutes que necessiten.
Amb aquesta metodologia, la plataforma BusApp neix per solucionar una mancança dels polígons vallesans, la dificultat d'accés amb transport públic. El tinent d'alcalde de Drets de la Ciutadania i Promoció Econòmica, Joan Berlanga, apunta el punt fort de la iniciativa.
Gràcia d'aquest projecte és que es pacta a mida de l'empresa. És a dir, no són línies ordinàries regulars de polígons, sinó que les empreses, a partir de les seves necessitats, poden ajustar inclús els seus horaris exactes que li van bé, en funció d'on procedeixin majoritàriament els seus treballadors, i establir l'encàrrec a mida. Que això és el valor afegit d'aquest projecte, és que les empreses que participin en aquest projecte ho poden fer-ho a mida del seu nombre de treballadors i del seu horari.
A través d'aquesta prova pilot es volen retirar 33 vehicles de les carreteres per cada autobús i facilitar als usuaris un estalvi del 30%. De moment se'n beneficiaran els empleats de 25 empreses, però la xifra pot augmentar si la prova pilot se supera amb èxit.
Segueix tota l'actualitat i notícies de la ciutat al web radiosabadell.fm.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental demana col·laboració ciutadana per incrementar el parc d'habitatge destinat a acollir persones refugiades. Actualment, l'ENS gestiona 282 places de protecció internacional, que previsiblement es quedaran curtes amb l'arribada massiva d'immigrants aquest estiu. Una realitat que hem conegut coincidint amb el Dia Mundial de les Persones Refugiades, que es commemora cada 20 de juny.
El president del Consell, Ignasi Jiménez, assegura que més enllà dels diners, la principal mancança són pisos on ubicar els nouvinguts. Ho ha dit el president de l'ENS i l'alcalde de Castellà, Ignasi Jiménez, al programa Al Matí.
En aquests moments no és tant un problema de diners com sobretot un problema de trobar equipaments, instal·lacions, habitatges, places, per tal de poder ubicar totes aquestes persones i fer-ho de la millor manera possible, facilitant doncs aquesta acollida, no? Aquest és el principal problema que tenim en aquests moments.
Per donar a conèixer aquesta realitat, la comarca posarà en marxa de manera imminent una campanya d'informació i sensibilització sota el nom El Vallès, comarca d'acollida. L'objectiu és mobilitzar aquests recursos habitacionals i sensibilitzar les empreses de la possibilitat de contractar persones refugiades. Alhora, es vol ampliar el nombre de voluntaris que actuen com a mentors de persones demandants d'asil. Actualment, el programa compta amb 85 voluntaris al Vallès Occidental.
I precisament per millorar la integració dels refugiats, Refugees Welcome desplega Sabadell un nou projecte. Es tracta que els ciutadans acullin a casa seva un refugiat pel preu d'un lloguer social i també que siguin la persona de referència en aquesta segona fase d'acollida.
Una de les qüestions que més costa als refugiats és aprendre la llengua. En Seco assegura que compartir pis amb persones d'aquí l'ha ajudat molt en aquesta línia. Una altra de les seves pors era el seu comportament, però ara ja es troba molt millor amb si mateix. Són declaracions a Ràdio Sabadell.
Yo mismo pensaba mi comportamiento, no tengo mucho buen comportamiento porque para traverser tu casa de Costa de Murphy, venir a España, aviso mucha costa, estaba mucho nervioso. No pensé que sí puedo vivir muy bien con una familia, pero ahora mejor, porque aprende mucha costa, me calme, me dice seguro, tranquilamente todo va a llegar muy bien. Cada día me sensibilice, la gente me llama como bienvenido, me llama, me dice, cálmate, cálmate, todo va a llegar muy bien, todo va a llegar muy bien.
En Pau Alonso, que forma part del projecte d'acollida de Refugees Welcome, assegura que en surt enriquit de l'experiència, ja que tots dos aprenen coses de l'altre.
Hem intercanviat coneixements culinaris, maneres de viure. Hem parlat de tot, parlem de tot, parlem de religió, parlem del seu país, parlem de quina és la situació a l'Afganistan, ell m'explica quina és la situació, vull dir que tenim, a aquest nivell tenim un intercanvi absolutament planer i que per mi és interessant perquè descobreixo coses que malgrat tenir aquí informacions tan adones que a vegades les informacions que ens arriben són normalment sesgades.
Tant en Pau com des de Refugees Welcome es fa una crida a tota la ciutadania a seguir oferint acolliment per a tots els refugiats de la ciutat.
Fem un repàs a altres notícies del dia en format més breu. La Bassa obre avui les portes fins al 7 de setembre.
La principal novetat és la incorporació de la línia de bus L15, que pararà al capdamunt de l'avinguda Pablo Iglesias i a les portes del recinte. Serà una línia circular que connectarà les estacions de busos, ferrocarrils i rodalies. Enguany també s'estrenen dos nous tobogans i una pàgina web per comprar les entrades, sabadellpiscines.cat.
La font de la plaça Catalunya s'il·luminarà de verd avui i demà.
Es farà motiu del Dia Mundial de l'ELA, que celebra el 21 de juny. D'aquesta manera es donarà resposta a la petició de la Fundació Miquel Valls, que demanava il·luminar un espai emblemàtic de la ciutat.
Accident amb ferit greu ahir al vespre a la cantonada del carrer Moratín amb Joaquín Costa.
En la col·lisió s'hi van veure implicats un turisme i una motocicleta, el conductor de la qual, de 22 anys, va ser traslladat a l'Hospital de Terrassa amb pronòstic greu i van intervenir una ambulància i una unitat de la policia municipal.
Dos vehicles acaben cremats en les últimes 24 hores.
Ahir, a quarts de 12 de la nit, al carrer de les Hortènsies 20 es produeix un incendi en un turisme estacionat que acaba totalment calcinat. Segons els primers indicis, es creu que podria ser provocat. El segon cas va ser també dimarts a la 1 de la tarda al carrer Gustavo Adolfo Bécquer. En aquest cas es desconeixen les causes per les quals un cotxe d'una autoescola es va encendre mentre estava circulant. En cap cas s'han de lamentar ferits.
I els incendis també afecten dues zones de matolls de la ciutat.
Ahir al vespre, al carrer Tres Creus, a la part posterior de l'edifici de la UAP, s'origina un incendi a una zona de matolls, afectant una extensió de 20 metres quadrats. I al cap d'una hora, a les 9 del vespre, darrere de l'escola de Can Deu, un altre incendi va afectar 100 metres quadrats de matolls. En tots dos casos es desconeixen les causes dels focs.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició. Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Taxi Sabadell. Reserva el teu taxi amb antelació per telèfon sense cost addicional. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
L'actualitat teatral i les veus dels escenaris de la ciutat, cada setmana a Ràdio Sabadell. Estrenes, entrevistes, tertúlies, radioteatre, musicals, reportatges. Els dimecres de 8 a 9 del vespre, amunt al taló. També podeu escoltar-nos a internet a través del web de Ràdio Sabadell. Seguiu-nos a les xarxes, al Facebook de la Sabadell Teatre Associació o a l'Instagram i Twitter, @amuntaltaló. Amb la col·laboració de l'Estat.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
És moment de sortir de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat del dia de nou marcat per la política. El govern espanyol descarta la possibilitat que el president de la Generalitat, Quim Torra, es reuneixi amb el rei Felip VI aquest divendres.
Torra havia plantejat per carta aquesta trobada, aprofitant que el monarca seria la inauguració dels Jocs del Mediterrani de Tarragona aquest divendres. Des de la Moncloa, però, han tancat la porta a aquesta reunió i assenyalen que el president català s'haurà de reunir amb l'espanyol Pedro Sánchez en una data encara per determinar.
Tot plegat ha passat el mateix dia en què Pedro Sánchez i Quim Torra s'han sotmès a les seves primeres sessions de control.
El president espanyol s'ha dirigit a la bancada del Partit Popular per demanar-los que no atiïn la confrontació entre els territoris d'Espanya. També els ha demanat lleialtat.
Lo que le pido al Grupo Parlamentario Popular es que ustedes sean tan leales con este gobierno como el Partido Socialista fue con el gobierno del Partido Popular ante la crisis territorial que se ha vivido. Sean ustedes igual de leales.
El líder socialista també ha promès revisar el finançament autonòmic, tot i que no creu que es pugui culminar fins a la pròxima legislatura.
El tinent de la Guàrdia Civil, que dirigia l'operatiu de l'1 d'octubre a Fonollosa i Castellgalí, nega haver ordenat les càrregues.
Davant la jutgessa, que investigarà les càrregues policials al Bages, ha assegurat que ell no ho podia controlar tot i que cada gent va decidir què fer. Tot i això, assegura que l'ús de la força va ser proporcional a la resistència dels veïns.
La moció de censura de Badalona ha tirat endavant amb els vots de PP, PSC i Ciutadans, posant fi al mandat de Dolors Sabater.
Amb tot, el socialista Àlex Pastor ha estat investit alcalde amb només 3 regidors com a equip. Per això admet que la governabilitat no serà fàcil i promet diàleg amb totes les formacions.
I en últim punt, Hongria aprova la llei que castiga en presó les persones que ajudin immigrants irregulars.
Les persones que ajudin persones migrades, tant refugiades com sol·licitants d'asil al país, podran ser condemnades fins a un any de presó. La normativa, que també es posiciona en contra del sistema europeu de reubicació de refugiats, ha tirat endavant el Parlament gràcies a la majoria del partit del primer ministre.
Fet aquest repàs a la informació general, és moment d'obrir pàgina esportiva.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Román Carrillo seguirà una temporada més al Centre d'Esport Sabadell. A l'espera de la signatura definitiva, el porter arlequinat ha arribat a un acord amb el club per seguir vestint la samarreta del conjunt arlequinat. Adrià Royo, bona tarda.
Bona tarda. La renovació és al caure, ja que l'acord verbal és definitiu, tot i que encara no s'ha signat el nou contracte. S'espera que en qüestió d'hores el Centre d'Esports faci oficial aquesta renovació. Serà més en fitxa de primer equip, a diferència de l'anterior campanya, quan el Letó tenia encara llicència del filial. Román va arribar al Sabadell l'any passat, procedent del Manresa, per ocupar la porteria del Sabadell B, però amb la baixa d'Álvaro Chaparro a mitja lliga, a l'hivern, es va convertir en l'alternativa de Roberto Gutiérrez a la segona divisió B. El de Riga, de fet, va arribar a debutar en aquesta categoria en l'última jornada davant del Lleida Esportiu. D'aquesta forma, la porteria del Sabadell 2018-2019 serà la mateixa que la del tram final de l'última campanya, és a dir, amb Roberto Gutiérrez i Román Carrillo.
I no deixem el Sabadell perquè Pablo Becerril serà l'entrenador del Sabadell B la pròxima temporada. L'ex del Mercantil, on va assolir el doble ascens de preferent a la divisió d'honor juvenil, ja té experiència en amateurs a Avià i també a Martorell. En les seves primeres declaracions com a arlequinat, el tècnic assegura que la trucada del Sabadell l'ha fet canviar d'opinió respecte als plans que tenia per la temporada 2018-2019.
Bueno, posant-nos una miqueta al dia. El primer de tot és la il·lusió d'anar a un club com el Sabadell, que és un club referència a Catalunya, i per tant una oportunitat important. De fet, no tenia pensat entrenar aquest any i havia rebutjat les ofertes que tenia, i el fet que truqués al Sabadell ha sigut el que ha decantat perquè tornem a entrenar. A partir d'aquí, a veure què ens trobem, a veure què podem renovar i què podem incorporar.
El repte és tornar-lo aviat a Primera Catalana, això sí, de moment, amb un discurs prudent de Becerril. El nou tècnic del Sabadell B prefereix esperar a veure la plantilla que tindrà abans de marcar-se cap fita en concret.
El futbol és dels futbolistes, majoritàriament, i els objectius els defineix la plantilla que puguis fer. Parlar abans de confeccionar la plantilla, els objectius d'aquesta plantilla, no té cap sentit. Podríem tirar cap a dalt o cap a baix en les previsions, però fins que la tanquem un gruix de 15-16 jugadors, no podem saber què estirem. Al final, un futbol ha de ser realista i amb l'escut no, només amb l'escut no es guanyen categories ni es guanyen partits, i el que depèn és dels jugadors que puguis ajuntar. Depèn dels jugadors que ajuntem, l'objectiu serà un o serà un altre.
Tot en un Sabadell B que tindrà principalment per gent jove, com alguna, amb alguna excepció que porti veterania al grup, però format gairebé de forma íntegra per sub-23. El nou coordinador, Toni Cáceres, treballa ara per tancar algunes renovacions de jugadors a l'actual plantilla. Al Natació Sabadell i el Club Falcons disputen a partir de demà el Campionat d'Espanya de tenis taula a Antequera. Per la coincidència amb els Jocs del Mediterrani, enguany l'estatal inclourà totes les categories formatives, però no l'absoluta. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Els falconistes afronten la cita esperant que un campionat d'aquest tipus, amb molts partits en poques hores, no afecti el rendiment dels seus jugadors. L'entrenador, Joan Nogueres, és conscient que noies tenen més opcions d'entrar entre els millors que no passen nois.
La veritat és que el somni seria un pòdium. Si hem de ser realistes, però, estar entre els 8 primers equips d'Espanya seria molt i molt positiu en qualsevol de les dues categories i molt complicat. En noies, diguéssim, en l'Alevi femení, la Núria i la Marina, probablement tenen alguna cosa més proper al fet de poder acabar entre les dues primeres, tot i que no és gens fàcil i que hi ha moltes participants.
De la seva banda, el Natació Sabadell arriba a terres andaluses amb el màxim d'opcions, però sabent que assumir en podi seria utòpic, amb la qual cosa la fita que s'han marcat passa per entrar als quadres finals de totes les categories. Jordi Morales, director tècnic del club, creu que deixar-se veure en una cita així ja és tot un què.
Crec que la il·lusió que han tingut tots per poder i voler participar en aquesta competició és molt gran i crec que tots ells doncs, poden doncs, realment obtenir molta experiència i el resultat doncs, ser molt i molt digne. I és que bueno, crec que cada cop doncs, estem donant a conèixer més i estem posant doncs, el nom del club i de la secció molt amunt.
Demà arrenca aquest campionat d'Espanya de tenis taula en Tequera, una cita que s'allargarà fins al cap de setmana.
Sergi Cabanes disputa hores d'ara a Budapest l'últim partit de la fase de grups de la superfinal de la Lliga Mundial. La selecció espanyola de waterpolo s'enfronta des d'un quart de set al Kazakhstan, a priori el rival més assequible de la lligueta. De moment guanya Espanya amb solvència per 1-8. Recordem que ahir l'equip estatal va guanyar els penals la vigent campiona mundial, Croàcia. Els quatre equips del grup estan classificats. L'únic que es decideix és el creuament dels quarts de final de demà. Montenegro, Hongria o Austràlia són els possibles rivals del combinat que entrena David Martín. Mireia Gómez s'ha adjudicat al Campionat d'Espanya d'aigües obertes a la categoria màster per més de 35 anys. La nedadora del Club Natació Sabadell es va imposar la prova dels 3 quilòmetres a Sevilla amb un temps de 40 minuts i 43 segons. Sergi Garcés, bona tarda.
Bona tarda. Quatre representants del club van acabar entre els 15 primers de les seves respectives categories a aigües andaluses. De tots ells, això sí, va sobresortir el nom de Mireia Gómez, amb triomf a la seva edat i tercera a l'absolut, tot en una prova especialment física, la qual la nedadora del Sabadell va haver de fer la cursa al seu ritme.
El principi de la prova va ser bastant dur perquè érem tres categories juntes i érem moltes nedadores a la vegada sortint des d'un pantanal que ens agafava amb una mà. Ja em vaig posar a la punta per no haver de rebre cops, però tot i així vaig rebre bastants cops. Se'm va posar una noia davant de la que jo volia seguir, que era una altra categoria, i la vaig perdre. Però tot i així vaig poder avançar aquesta i bueno, ja sabia que on, si em quedava la posició que anava, doncs ja estava bé.
Assolit el títol a l'estatal, el pròxim repte de la Mireia Gómez serà el Campionat d'Europa Màster, que es nedarà el mes de setembre.
I Alexis Rodríguez arrossega uns problemes físics al turmell que no li permeten entrenar amb normalitat. A l'espera de més proves mèdiques, l'atleta sabadellenc no pot forçar tot el que voldria ara que arriba el tram decisiu de la temporada. El blaugrana ha hagut de variar el calendari previst, descartant la seva presència a algun míting per recuperar-se del tot de les molèsties. L'objectiu és ser als estatals de juliol i per això busca mètodes d'entrenament alternatius.
Faig tot el que puc, és a dir, si no puc córrer, entreno igualment, encara que potser això no és el mateix córrer que és elíptica, però bueno, al final continuo treballant cada dia i això al final tot suma. Potser no suma tant com corre amb impacte, però bueno, faig tot el que el peu em deixa, així que jo dono tot el que puc i el meu cos arribarà fins on arribarà i ja està. Després dels canvis d'Espanya, lluitar pel màxim possible i ja està.
Les molèsties s'allarguen des de fa un parell de setmanes quan va competir a Itàlia. I afegim un parell de punts més fora de la ciutat. Avui la selecció espanyola disputa el seu segon partit al Mundial. A partir de les 8 a Kazan, l'equip de Fernando Hierro es veu les cares amb l'Iran. L'alineació ja està confirmada, la forma en De Gea a la porteria, línia de 4 al darrere per Carvajal, Piqué, Ramos i Jordi Alba, Silva, Isco i Lucas Vázquez a les mitges puntes i Busquets i Iniesta seran al mig del camp. I un últim apunt, els altres dos partits de la jornada jornada del Mundial de Mèxic ja s'han disputat. Portugal ha guanyat per la mínima i patint davant del Marroc amb un solitari gol de Cristiano Ronaldo. D'aquesta forma, els magrebins queden eliminats. Pel que fa al duel arrencat a les 5, Uruguai 1-0 Aràbia Saudí. I quan falta mig minut per al punt horari de 8:15, hem de dir adeu i tancar el Notícies Vespre d'aquest dimecres 20 de juny. Recordeu que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora, com sempre, ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. També ens podeu seguir a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Que acabeu de passar un bon dimecres. Adeu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.